L'entrevista política.
Bona tarda, un dia més. Seguim immersos en la roda política del ple d'octubre que va tenir lloc dilluns a l'Ajuntament d'Argentona. Una sessió en la que l'oposició va endur-se una victòria que podríem anomenar simbòlica. Gràcies al suport del regidor d'Ara Argentona va tirar endavant la moció de l'oposició que reclamava reforçar la participació dels grups municipals en els grans projectes de poble. I precisament avui ens acompanya a la roda política el regidor d'Ara Argentona, en Bernat Calvo. Regidor, benvingut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Bé, molt content, ja a punt de la castanyada. I doncs per gaudir amb la família també d'aquests dies.
Sí, toca colla avui? Sereu colla?
No, simplement que m'agrada celebrar-ho com el que és, com a la castanyada, el dia de Tots Sants, en el cementiri, no sé. Encara ho visc una mica com quan era petit, eh? No he canviat gaire la tradició.
Vinga, aquesta setmana també, abans del ple, hi va haver-hi reunió de poble. Què hi va ser?
No, perquè per raons laborals, bàsicament, però que no és que tingués cap problema en assistir-hi a nivell personal, sinó si hagués pogut i hagués anat.
Anem al que ens ocupa, que és aquest ple del mes d'octubre, en el que s'hi va parlar abastament aquesta moció que jo feia referència ara al principi, en la que diversos grups de l'oposició presentaven una moció reclamant la creació d'una comissió informativa, es va debatre la fórmula, en tot cas una comissió que abordés els grans temes de poble que ocupen Argentona amb l'objectiu de cercar el consens. Uh-huh. Per què va decidir en Bernat Calvo donar-li suport?
Doncs pel mateix motiu teleològic de la moció, que és buscar el consens. Llavors crec que si es vol buscar el consens, un mateix ha de ser per aquest consens, i ara Argentona naturalment està pel consens, s'ha de buscar el cap, i la crec que la imatge més clara del consens van ser les dues mocions que van venir després, una del socialista del tema del pla local d'habitatge que es va aprovar per unanimitat, i després la nostra moció que també s'hi va afegir el grup socialista però que a més va ser votat per tots els grups municipals. Llavors penso que una mica la cultura del consens és necessària pel poble perquè els governs van canviant de color polític, però els grans projectes s'han de tirar endavant. Llavors nosaltres estem amb això, i amb el tema de la poda, per exemple, és un tema que sabem que preocupa molt a la ciutadania.
Ja en parlarem de la poda, però ara estem en la qüestió de la participació.
Bueno, són exemples de per què és important la cultura del consens. El que passa és que té un problema aquella moció, que és que si els grups que estan al govern hi voten en contra, és molt difícil que puguem parlar d'un consens sense els partits que estan governant, perquè al final són els que han d'executar la moció i els que han d'executar els grans projectes que han de ser aquests consensos, no? Almenys el que queda aquesta legislatura seran ells segur. Llavors, bueno, jo per això vaig demanar, crec que fins a 3 vegades, que aquesta reunió, aquesta moció pogués quedar sobre la taula. Nosaltres no la presentàvem, només la vam votar a favor, en altres grups que la van presentar. Uh-huh. Els hi vam requerir 3 vegades si podien deixar-la sobre la taula per negociar-la. Uh-huh. Igual que la nostra moció de poda o el pla local d'habitatge, feia molts mesos que estava rondant, s'està negociant i s'han aconseguit consensos.
Deia la regidora no adscrita, Susana López Aida, aquí a la ràdio, que aquesta moció buscava una mica canviar quines majories que s'havien obtingut a les urnes, perquè al final qui li toca decidir què és prioritari és el govern, i un cop ha decidit és llavors que busca el consens amb els altres grups per tirar endavant aquells projectes que ha decidit el govern en el seu dret, doncs, que són prioritaris. Mm. Què li sembla aquesta reflexió?
Dins el marc d'una legislatura, és a dir, projectes que sabem que s'executaran dins dels 4 anys de legislatura o menys, perquè potser ara ja, per exemple, hem passat de la meitat de la legislatura, doncs pel que queda, crec que té sentit aquesta reflexió. El que passa que jo vaig entendre de l'esperit de la moció parlar dels grans projectes que transcendeixen la legislatura, i aquí poden haver-hi canvis polítics. Jo crec que el mateix govern li pot interessar, tenint ara, sent els grups polítics més representats en el ple, doncs votar a favor d'aquesta moció precisament perquè podien intentar buscar que els seus projectes, si s'arribava a un cert consens a 3/5 parts, que transcendís la seva legislatura, perquè a mi em preocuparia si jo engego ara un projecte que d'aquí 2 anys i mig em vingui un altre govern, o menys de 2 anys ja, i em vingui un altre govern i ho canviï tot, no? Llavors, jo crec que l'esperit de la moció estava bé, per això el van votar fort, malgrat ens hagués agradat que els promotors de la moció haguessin buscat el consens del govern.
Des del govern els deien que hi ha altres organismes que ja estan actius, com és, per exemple, crec que anomenaven la Comissió d'Urbanisme, perquè, en definitiva, els projectes que es posaven sobre la taula en aquesta reunió, en aquesta moció, vull dir, eren bàsicament urbanístics. Es parlava del Collell, es parlava del Cros, de l'àrea del Cros, es parlava de la Velcro, i que, per tant, ja hi havia una eina per debatre-ho.
Sí, fins a cert punt, entenc. Això probablement ho hauries de discutir millor amb els promotors de la moció. Jo crec que es podria haver arribat a un acord i, bueno, intentem buscar, perquè la idea original que deia la moció era una espècie de comissió, però no especificada. Després ho van especificar que era una comissió informativa. L'avantatge que té és que en una comissió informativa sí que hi ha d'haver-hi, doncs, un secretari, s'ha d'aixecar acta de l'Ajuntament, hi ha d'haver-hi una... clar, hi ha d'haver un dictamen que s'ha d'aprovar, tot i que l'aprovació legal és per majoria simple. Una altra cosa és que, per tenir sentit de consens, la moció parlava les 3/5 parts. Però sí que és veritat que hi ha altres comissions o més específiques de temes urbanístics. Jo entenc que podrien haver-hi temes més enllà dels temes urbanístics. Jo, si els promotors haguessin acordat aquesta qüestió amb el govern, l'haguessin votat a favor igual.
Jo no els discuteixo, jo els hi pregunto les qüestions. En tot cas, sobre aquest tema, sobre el fet de buscar el consens, veient la dificultat que hi ha dia a dia en temes petits, en temes mitjans, en temes més grans, d'aconseguir consensos, aconseguir pretendre que s'aconseguiran consensos en temes grans d'urbanisme, de gran abast, això no és realista?
De moment ho hem aconseguit. Nosaltres vam presentar una moció del tema tan delicat i tan controvertit com el tema de la por i la gestió de l'arbrat, i hem aconseguit una moció que s'ha aprovat per unanimitat, i està clar que fa uns mesos això hauria semblat impossible, perquè vam portar una moció a altres grups, el que passa que era especificar molt tècnicament com havia de ser la poda, que entrava en contradicció amb alguns aspectes amb el pla de poda del 2017, però al final treballant una moció, enfocant-ho diferent, perquè la política també és l'art de paraula, no només de l'oratòria, sinó de paraula escrita. Si això hi sumem, doncs, coneixements jurídics per intentar, doncs, buscar solucions per les mocions, és com la moció també aquesta de la Comissió Informativa. A vegades, buscant la paraula concreta, l'instrument jurídic concret, doncs es poden aconseguir mocions que són més que poden donar el vistiplau a molta gent. Jo, per exemple, la versió original de la moció aquesta, de la comissió aquesta, de les 3/5 parts, dels grans projectes, jo hi vaig dir, ostres, a mi em sembla que això no és legal tal com es plantejava, perquè deia les majories de 3/5 parts, però després ho van reformular com una comissió informativa. Allò del 3/5 parts passava a ser com un desideratum polític, simplement per donar un sentit a què entenien per consens. I vaig dir, ostres, això ja m'agrada més, no? També aquesta última versió. Per això també vam veure que podíem votar-hi a favor, perquè també els grups promotors van estar disposats a canviar la versió original.
Ara em recordava que ara Argentona no és promotor d'aquesta moció.
Correcte.
Però si ho fóssiu, o sigui, plantegéssiu aquesta comissió, quins són per vosaltres els grans temes? A banda de, no sé si coincidiu amb aquests tres que he comentat jo abans.
Són importants, evidentment. Tot el que és el tema del Collell implica també... Al darrere vindran totes les polítiques locals d'habitatge que es puguin fer realistes i de calat en el futur d'Argentona. Per tant, sí, aquesta qüestió, l'àrea del Cros, tres quarts del mateix, estem parlant d'una promoció important d'habitatge, molts dels quals de protecció oficial, no? Inclús de lloguer assequible, una part. Per tant, sí, jo els hagués posat. Jo potser hagués posat també el de la biblioteca, per exemple, que em sembla un d'aquests projectes que no és que transcendiran la legislatura, és que ja l'han transcendit de fa molts anys per arribar fins on hem arribat, no? Que sembla una mica les portes una possible, podria ser aprovació inicial del projecte definitiu o executiu. I llavors, bueno, són qüestions que van més enllà. O potser poden ser una mica més eteris, no? Com, per exemple, un eix cultural que vagi des de l'Ajuntament Vell fins a l'Església, no? Aquí la plaça de l'Església, perquè hi ha... Poden haver-hi diversos projectes, no? Que la possible ampliació del Museu del Canti, per exemple, no? O la qüestió mateixa de la biblioteca, perquè entraria dins aquest eix, o la reforma de la plaça de Vendre. Vull dir que podria ser no d'un equipament concret, inclús podria anar més enllà.
El govern va perdre aquesta moció.
No estic d'acord. O sigui, jo no m'ho plantejo així, perquè la lògica de la moció era buscar el consens. Jo vaig demanar que es retirés, o que quedés sobre la taula per renegociar-ho amb el govern.
Però per què diu que no hi està d'acord? O sigui, el govern va perdre la moció. Perquè no estava d'acord.
Bueno, la votació sí, però la moció era una moció declarativa que ells haurien d'executar. Clar, si tal com està configurada, si ells no hi estan d'acord, clar, ells mateixos tampoc jo no crec que es pugui imposar un consens al govern. Jo, estic completament en contra d'aquesta idea.
On jo anava a parar és quina importància li dona el fet que, doncs això, que amb el seu vot doncs hagi tombat una moció cap a la banda de l'oposició. Quina importància
li dona? És només una manera de veure. No és una moció... Jo no m'ho vaig plantejar mai en cap moment com una moció en contra del govern, ni un pols al govern, ni moltíssim menys. Per això no vam tenir tampoc el problema a votar-ho a favor. Tot el que són polítiques constructives de buscar consens, ara Argentona i el regidor Bernat Calvo català hi estarà a favor. I contra això és una qüestió de principis. No es va votar a favor per afablir el govern o alguna cosa així. Per això ho dic, jo no m'ho plantejo com una espècie de derrota al govern. Cap sí que és veritat que el fet que el govern, els grups del govern votessin en contra de la moció, per més que s'aprovés, fa difícilment viable la mateixa comissió, perquè aquesta comissió ha de partir dels consensos. Si els mateixos grups del govern no estan d'acord amb el fons ni amb la forma, és molt difícil. Jo crec que els consensos han de tenir el govern a favor, perquè és que si no, no s'executaran, simplement.
On hi va haver-hi unanimitat, ara ens deia fa un moment, és en aquestes mocions en relació al Pla Local d'Habitatge, també reclamar ajuda a la Diputació per fer un cens d'habitatges buits d'Argentona, i ara fa un moment també deia que justament un dels projectes importants d'Argentona serien el Collell i el Cros per al que suposen de desenvolupament urbanístic. Però quina nota li posa o com valora les polítiques que ha dut a terme fins ara el govern, que han consistit en la compra de pisos per habitatge de lloguer social, en un pis d'emergència, en aquest conveni que s'ha impulsat amb Sostre Cívic per aconseguir construir habitatge cooperatiu? Com valora el que s'ha fet fins ara?
Bé, a veure, s'ha de valorar dins el marc temporal que hem tingut, que és aquests menys de 2 anys i mig, encara no arriba a 2 anys i mig, però penso que sí que s'ha fet una bona feina. Per exemple, la compra d'aquest habitatge d'emergència, per exemple, és una qüestió que la legislatura passada, jo com a regidor, quan era, bueno, de Junts, com a assessor en aquest cas d'ara, tot i que després es va dividir, però a la legislatura passada ja vam demanar aquesta qüestió, que s'adquirís habitatge per emergències habitacionals o inclús altres possibles habitatges pel programa 60-40 de la Generalitat, de l'Agència Catalana d'Habitatge, que permet doncs, que la Generalitat et financia una part del cost d'aquest pis. I llavors, per gent amb necessitats d'habitatge, que no sempre han de ser ben bé emergència, ha de ser gent necessitada, però el pis d'emergència va ser una molt bona idea. L'adquisició dels pisos que també es va fer, crec que a la Caixa, també va ser una bona política, jo penso. La cooperativa és més innovadora, però pot tenir esperances. Que crec que s'ha de promocionar bé l'existència d'aquests habitatges cooperatius perquè tota la gent del poble que el vulgui s'hi pugui apuntar. Però no em sembla mal encaminat. El que sí que és veritat que un pla local d'habitatge pot ajudar, com en tantes altres coses, a adreçar les coses. I un tema que no es parla molt, però que aquests plans locals d'habitatges, si el tens vigent aprovat, et pot ajudar a donar subvencions d'altres administracions.
Com seria, per exemple, la subvenció per fer el pla d'habitatges buits, també, els 700?
Entre altres coses. Bueno, això també pot tenir, sí, pot tenir derivades, inclús a nivell impositiu, però bueno, sí, és un tema a tenir en compte perquè s'ha de buscar rascar on es pugui per obtenir habitatge assequible.
Lamentava o avisava el regidor que està molt bé fer un pla, però que el pla el tindrem fet d'aquí 2 anys i que les urgències són ara i que per això ells havien apostat per polítiques més reals o més realistes. Sí.
No és incompatible, és a dir, que no existeixi un pla local d'habitatge, igual que mentre no existia el pla local de turisme, no vol dir que no es facin polítiques de turisme o no se'n facin d'habitatge. Naturalment, amb això dono la raó al regidor Collet, al Xavier Collet, perquè s'han de seguir fent, vull dir, independentment de l'una planificació, vull dir, no és tampoc motiu per posposar. Si la prioritat és clara, les polítiques locals d'habitatge són perentòries i urgents, hem d'esperar 2 anys que tinguem el pla redactat i aprovat per executar-les. Per tant, jo penso que per això penso que estic content que es votés per unanimitat, perquè vol dir que el govern va treballant en aquestes polítiques d'habitatge més a curt i mig termini, però no deixa apostar tampoc per una planificació a llarg termini.
Vinga, anem a la moció de la poda, també per unanimitat, per fi, no?
Sí.
És segurament molt esperada pels veïns.
Molt esperada, sí.
N'aprendrem tots molt de sí. Poda, de brocat,
sí.
de tot.
Sí, 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 sí. És així.
En què millora aquesta moció, doncs, els textos que s'havien presentat fins ara?
Bé, hi va haver-hi fa uns mesos una moció que va presentar grups de l'oposició, però que no es va aprovar, i a mi em va fer reflexionar bastant, no? De dir, bueno, què va passar, no? Què va fallar en aquella moció. Jo crec que hi havia alguns problemes de fons i de forma. En quant a forma, per exemple, un dels problemes que vam tenir és que la comissió informativa anterior s'havia dit que, bueno, que s'intentaria consensuar amb el govern i va dir, ostres, si s'arriba a aquest consens, segur que hi votarem a favor d'aquesta moció consensuada, per lo que la lògica de l'Argentona és buscar consensos, eh? Vull dir, no serem qui posin pals a les rodes a l'Argentona. I l'altre tema, clar, què va passar? Que el ple, per sorpresa, el van presentar, no? En Xeca va presentar per urgència, finalment, i va ser una pena perquè, clar, nosaltres no havíem pogut tampoc debatre aquesta moció pròpiament amb el meu grup la setmana anterior del ple, però bueno, això encara. Però l'altre tema també és que la mateixa moció, clar, establia criteris tècnics molt força, clar, força detallats al fons de com fer la poda, que a la vegada crec que contravenia una mica la idea del pla local del pla de poda del 2017. Vaig dir, ostres, això crec que hem d'aconseguir el mateix resultat, però potser, aquí és el que deia, l'art de la paraula escrita en les mocions dels polítics, hem de buscar una fórmula. Llavors, vaig estar parlant amb el govern, amb els tècnics, amb els veïns, amb altres grups municipals, i vaig arribar a la conclusió, per exemple, que hi havia un pla local de poda, aquest del 2017, però que no estava executat en la seva plenitud. El pla director de poda, que és el que et diu com, en quines circumstàncies i quin tipus d'arbrat s'ha de fer servir en l'arbrat viari, això, per exemple, no està aprovat. S'havia redactat un document, però no està aprovat. I llavors dèiem a la moció que s'aprovés. I encara més important, el pla estratègic de poda, que això ni tan sols s'ha desenvolupat, que implica, que vol dir, carrer per carrer, segons les circumstàncies i necessitats de cada carrer, doncs establir com han de ser la poda. I això, per exemple, és importantíssim pel carrer Marina Julià, que és on els plàtans estan catalogats. I aquí, sense contravenir necessàriament la fitxa de catalogació, que sí que permet la poda, per cert, el que no permet és la brocada curta, doncs establir solucions ad hoc per aquests carrers, també amb el feedback dels veïns, perquè la moció també exigia més transparència, informació pública, una mica de participació també dels veïns, perquè estan emprenyats en com es fa la poda, o com a mínim no ho entenen perquè no estan informats. Llavors, tot això es fixa a aquesta moció, demana que s'elabori aquest pla estratègic i que, per tant, sobretot a l'Eixample, que serà prioritari, doncs digui com s'ha fet una poda necessària a les característiques del seu arbrat, que són plàtans vells, molts dels quals estan malalts també per problema del canvi climàtic. Llavors, jo crec que aquest pla de poda s'ha de desenvolupar, no derogar-lo, desenvolupar-lo, millorar, i adaptar-lo a les circumstàncies de sequera, de canvi climàtic actual, les necessitats dels veïns, els perills de les branques que cauen, perquè són arbres que estan una mica malalts, alguns.
Ha pogut explicar doncs aquest acord sobre aquest tema als veïns?
Sí, de fet, la moció es va fer amb el consens dels representants dels veïns.
I què li han dit?
Bé, estaven contents, jo crec que honestament contents, i jo crec que ha sigut molt interessant, perquè ha estat un procés de poder contactar diverses vegades aquest estiu amb els veïns, i ha estat un procés molt bonic de poder tenir un feedback i entendre les necessitats dels veïns, sobretot de la zona de l'Eixample i del carrer Maria Julià més particularment, sobretot. I llavors la moció ha estat consensual. El que passa que és tan important la moció en si mateix que s'hagi aprovat per consens com també com s'executi. Clar, doncs d'aquí uns anys o d'aquí uns mesos o d'aquí un temps veurem com es desenvolupa aquest pla estratègic, si satisfà les parts dels veïns. Tot això és important.
Però creu que els efectes els hauríem de veure a curt termini?
Sí, en part sí, perquè, per exemple, jo vaig també propiciar també a instància dels veïns, que és una reunió amb els regidors competents del govern. I jo crec que hi va haver-hi una bona entesa, que a vegades el problema és que cal un cara a cara, no? Un cara a cara amistós. I dir, ostres, tenim aquest problema, se'ns cauen branques aquí i aquests arbres estan morint. Bueno, així que hi va haver-hi uns certs compromisos també, intentar buscar doncs quins arbres estaven més malament també per si calia, o entraven o envaïen finques del carrer. Crec que el carrer Maria Julià no té un problema, que és que només estan catalogats els arbres, també molt el carrer en si mateix i moltes de les cases en particular. Llavors és veritat que a vegades el mateix les fulles, les branques també poden fer malbé béns catalogats immobles, i llavors aquí s'ha de trobar un equilibri. Però en tot cas tot això es va fer amb el consens de totes les parts, que jo penso que per això es va aprovar per unanimitat. Els mateixos grups de l'oposició hi van votar a favor. El govern, vaig ser els primers amb qui vaig parlar, després vaig parlar amb els veïns, vaig dir, mira, el govern i els tècnics ho veuen d'aquesta manera, podem intentar també buscar-ho per aquí. Els veïns van dir, bueno, és un punt de mínim comú denominador i aquí vam arribar a un acord. Jo estic orgullós de la moció. Ara el que hem d'estar pendents també com s'executa, clar.
Vinga, recordem que en Bernat Calvo a més té aquesta delegació de patrimoni i que per tant segurament el fa molt més sensible a aquestes qüestions, no?
Evidentment, sí.
Vinga, en el ple del mes d'octubre també es va escenificar, tot i que encara no és efectiu, el relleu del jutge de Pau. En Jordi García ha estat 15 anys fent d'aquesta tasca, que és altruista, i qui entrarà serà segurament l'excap de policia,
Pere Anglada. Gairebé segur, no? Si el Tribunal Superior de Justícia no hi posa cap pega, vull dir, ja prendrà possessió. Doncs estic molt orgullós, escolta, tant de la feina feta d'en Jordi García Flameric de fa tants i tants anys, no? Gairebé ja no recorrem. Sí que recorrem de petits el mític Jaume Arenas, de jutge de Pau, i la
Verdon... Que eren amics ells dos, també.
No ho sabia, això ja no n'havia parlat, però està bé saber-ho. I, clar, vull dir, el Jaume Arenas, el mític jutge de Pau que teníem com a referència de petit, que va crear aquesta associació de projustícia, que va ser una mica és una entitat avui molt tinguda en compte a nivell de Catalunya, jutges de Pau. I, doncs, en Jordi García Flameric, jo penso que ha estat un molt digne jutge de Pau tots aquests anys, i la seva bonhomia, perquè jo agraeixo molt la bona persona que és. No l'he necessitat concretament per res, gràcies a Déu, o no, però sempre ha estat al costat i sempre ha estat disposat, doncs, a donar un cop de mà o a parlar o a saludar. Vull dir, una persona que complia perfectament el seu rol de jutge de Pau, perquè és el perfil perfecte de jutge de Pau, i ho agraeixo molt. I amb en Pere Anglada estic segur que serà el mateix. A mi em va ser una sorpresa, no?, també que volgués aquesta funció, no?, després d'haver estat cap de policia local, que hi ha molta gent que diu, mira, me n'oblido.
Ja en tinc prou.
Però és molt, jo crec que demostra la seva vocació cap al poble d'Argentona, perquè jo me'n recordo en cada revista Cap de Creus, als anys 90 no sé què, que el van entrevistar quan va aterrar com a subinspector o cap de policia local, i em va impressionar l'entrevista bastant, perquè ja fa bastants anys d'això, els anys 90, i tants anys aquí com a cap de policia, jo crec que ha demostrat sempre una vocació de servei cap al poble d'Argentona. Jo crec que aquest és l'acte de servei i d'amor més gran també que es pot fer cap al poble, fer de jutge de Pau.
Crec recordar que la darrera entrevista que li fèiem quan va plegar, quan es va jubilar, era que havia d'aprendre-se a veure què hi ha després de la feina, no? Doncs sembla que també va trobant altres coses, no?
Sí, això és molt... Hi ha gent que li agrada, clar, que gaudeix molt treballant, però hi ha un moment que jubila, doncs es busquen altres coses per fer en el seu dia a dia, i és molt maco que ho vulgui fer al servei del poble d'Argentona encara.
És algú que coneix molt bé els carrers de la vila, i parlem de carrers amb en Bernat, perquè com tenim el nomenclàtor de Can Raimi?
Doncs hi ha molt tirat endavant, perquè si no hi ha cap sorpresa al ple de novembre ja ho passarem. Sí que hi havia el debat del carrer aquest de la Muriel Casal, que bueno, s'ha d'acabar també a concretar exactament quina opció, perquè inclús ho he consultat amb els veïns una mica, inclús dels carrers afectats, a veure també què n'opinaven, no? I els altres, tots els grups polítics, vam tenir a comissió nomenclàtor, hi ha pràcticament un acord sencer tant amb el tema del Baró el Viver actualment de la República com el tema de Can Raimi. Hi ha un carrer, aquest passeig, que és el tema de Muriel Casal, que està acabant de debatre, però com que el grup, clar, jo com a regidor i president d'aquesta comissió nomenclàtor vam creure que era importantíssim donar aquesta fase d'exposició pública i d'audiència als veïns perquè diguessin el què, doncs més o menys hem pogut concretar. Acceptarem algunes de les al·legacions que s'han fet, per exemple, la Campa Tota. Entenem el sentiment dels veïns i farem, li proposem un altre nom, però el carrer Muriel Casal queda més una mica, està una mica més embolicat perquè no hi ha un criteri molt majoritari. Per exemple, amb el passeig del Balbí, jo crec que sí, perquè vam donar audiència als veïns amb el tema del tràmit d'audiència, el recurs, i aquí va ser molt claríssim. La pràctica totalitat dels veïns van dir, escolta, volem tornar al nom original. Encara que hagin passat 8 anys o 7 anys, ells volen tornar al nom original, ho respectarem, però buscarem un altre espai al tema de la República. Un lloc que serà... Tenim un lloc pensat que serà molt digne per a la República, i espero aviat, doncs, poder-ho comunicar públicament una proposta. Ho vam començar a deixar anar a la comissió nomenclàtor, però esperaré que la comissió nomenclàtor digui el que per poder publicitar si és aquesta l'opció. Però vull dir que no és que volem treure el carrer del nom de República, ni molt menys, perquè el posarem un lloc que, si és el que jo estic lluitant, serà inclús molt més digne del que existeix actualment. I a més respectarem el passeig del Baró al Viver amb el seu nom original, que recorrem una cosa, que és el Baró al Viver, que va morir crec que el 1903 o 1905. Vull dir que no té res a veure amb cap dictadura, vull dir que això vull dir, que a més va lluitar per un tema contra l'espoli fiscal de Catalunya, quan era president de la Diputació de Barcelona, el primer Baró al Viver.
Quan
el
serà
David
que
Romeu.
Els veïns del Baró de Viver recuperaran aquest nom?
A veure, si tot va bé d'acord amb el tempo que tenim previst, si el ple novembre, a finals de novembre, pot passar aquest acord, s'estimaran els dos recursos d'al·legació, de recursos de reposició, i llavors a partir d'aquí jo crec que l'acord serà executiu immediatament, perquè vol dir que revocaran el canvi de nom que es va fer el 2018 o no sé quan es va fer, i a partir d'aquí doncs tornaran a recuperar. El que passa que s'hauran de canviar les plaques. Hi ha una que encara queda de l'original, que no sé per què no es va treure, no sé si perquè hi havia fulles a sobre.
I aquest que ens ha comentat del nou emplaçament que tindria el carrer o la plaça o el que sigui de la República, quan sabrem? Quan ho podran desvetllar?
Home, jo prefereixo comentar, o sigui, tenir un acord abans de la comissió nomenclàtor, perquè si no és només la meva...
Però quan es convoca?
No té una cadència concreta. El que passa que ho anirem, en convocarem, jo crec que no tardarem molt a convocar, entre altres coses, perquè també hem d'aprovar el reglament del Comissió Nomenclàtor, que mai n'ha tingut. I on té aquesta funció, una mica, aquesta naturalesa una mica estranya, que és una espècie de comissió informativa, però que tampoc són ben bé tots regidors. El que farem és dotar-lo un reglament que, a més, donarà més participació a la ciutadania i entitats, per exemple, no? Entitats del poble que estan molt posant en tema història del poble i tal, que puguin participar, perquè no siguin només polítics.
Per tant, la República haurà d'esperar.
No necessàriament. Vull dir, hi ha un lloc que donarà molta dignitat a la República. Bé, no tenim cap problema amb la República. Jo crec que hi ha un cert consens, també.
Clar, és una metàfora, això de la República
sí.
Haurà d'esperar.
Bueno, sí, això. La República Argentona. La República Argentona.
No, l'espai que anomenin República s'haurà d'esperar que hi hagi aquesta convocatòria.
Jo no crec que s'hagi d'esperar molt. El que passa que si és la idea que tinc present... perquè es configuri i la gent ho visibilitzi, sí, però per l'acord no té per què esperar molts mesos. Ara bé, perquè es visibilitzi amb una placa concreta al lloc nou de la República que jo tinc en ment, potser sí que haurà de passar un cert temps, però ho explicaré en el seu moment el per què ho desvetllaré.
Ens agrada que ens deixin sempre amb alguna cosa així pendent, no?
Clar, si perquè tenim una excusa per tornar-nos a veure.
No, però ens tornarem a veure després del ple del mes de novembre.
I
gràcies,
sí.
Al Bernat Calvo, per haver vingut avui.
I bona castanyada. I bon Tots Sants. Gràcies.